Ternosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la 1 de la matinada. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Sabeu que fins a les 9 del vespre us acompanyarem amb arguments variats que ens ajuda a repassar tot seguit la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda, Anna.
Benvinguda.
Gràcies.
Com ha anat la setmana?
Ha sigut molt intensa.
Sí.
Una setmana molt, molt social i d'apropar-se molt a la gent que més ho necessita.
Vaja, doncs així comencem amb bon peu.
I tant que sí.
Benvinguda a la ràdio. Anem a repassar, doncs, convidats i continguts del programa d'aquest dissabte 11 de gener, o bé de diumenge 12, si és que escolteu la repetició. Avui a Catalunya sense barreres, el periodista solidari Siscu Bages ens comenta allò que hem convingut en anomenar les causes trobades.
En Siscu ens parlarà de tres temes que, d'una manera o altra, poden tenir una interpretació positiva en un context informatiu mundial on abunden les notícies negatives. En aquesta ocasió posarem sobre la taula el treball de l'associació Metges Sense Fronteres a Síria, el tractament mèdic a Barcelona d'una dona d'aquest país i les perspectives que ens obre el 2014 que vam estrenar fa uns dies.
En aquest programa també coneixerem un afiliat a l'ONCE amb àmplia carrera musical.
Sí, és en Miquel Àngel Jaraba, director del grup vocal Nuba, una coral de veus femenines que acaba d'editar un disc inspirat en la figura d'una reina medieval, l'Alienor d'Aquitània.
I més temes avui, espai de la síndica de Greuges de Barcelona.
La Maria Assumpció Vilà ens presentarà un estudi que ha fet la sindicatura sobre el servei públic de transport especial per a persones amb discapacitat, el conegut com transport porta a porta.
Doncs del porta a porta al temps de tertúlia, perquè com cada segon cap de setmana de mes toca tertúlia de salut mental.
Aquest vespre el tema de debat són les capacitats de les persones amb trastorn mental. Elles mateixes ens explicaran en quins àmbits de la vida senten que tenen més o menys habilitats.
Doncs sí, aquest és el tema de tertúlia. Gràcies, Toni. Nosaltres ens posem ja en marxa amb el Toni Huguet al control de so. Endavant, amics. I La primera aturada del camí la fem al costat de la historiadora Carmina Corominas, qui avui ens presenta, dins de la seva secció Història i Discapacitat, la figura del propietari de la companyia Ford.
Bona tarda. Henry Ford era un nen diferent, hiperactiu, creatiu, molt inquiet, víctima del TDAH. Des de ben petit va mostrar interès pels motors i tot allò que es pogués reparar. Va ser un inventor prolífic, arribant a tenir 161 patents registrades. Com a propietari de la companyia Ford, es convertia en una de les persones més riques del món i és considerat el creador de la classe mitjana dins la societat nord-americana. A ell se li atribueix el Fordisme, que consistia en la fabricació d'un gran nombre d'automòbils de baix cost mitjançant la producció en cadena. Aquest sistema portava per allà de la utilització de maquinària especialitzada i un nombre elevat de treballadors en plantilla amb salaris elevats. Amb el seu compromís amb la reducció de costos, aconseguí una gran quantitat d'invents tècnics i de negoci, incloent-hi un sistema de franquícia establint un concessionari en cada ciutat nord-americana i a les principals ciutats dels 6 continents. Aquell nen hiperactiu, que li agradava muntar i desmuntar tota mena d'aparells, va morir als 83 anys, havent construït tot un imperi automobilístic i reconegut com un dels responsables del naixement de la classe mitjana americana.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ens posem en marxa al costat del Cisco Bages, que és el nostre periodista de les causes trobades. L'hem fet nostre, Cisco. Bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a això de periodista solidari.
Com portes això de compartir el cap de setmana amb nosaltres?
Jo, encantat de la vida, ja ho saps, que li vas donant voltes això de periodista solidari, que això sona molt, com molt, molt cregut, no?, això de periodista solidari.
Cregut? Part?
Sembla que sigui un bo, un sant, no?
Que no ho ets,
que
pas.
No. Ai, ja saps que no.
Home, bueno, com a mínim...
Activista m'agrada més, perquè vol dir que la vols liar i vas fent coses i vas embolicant la troca i tal, no? Solidari em sona massa bon noi.
Per la propera edició del mes de febrer canviem solidari per activista.
I la periodista deixeu por ahí posat, però tampoc no sé massa.
Home, com continuïs així, fins i tot em fas canviar-te el nom, eh?
Ja ha vingut el Cisco. Ja.
Doncs, Cisco, ara que estàs aquí, portes tres causes trobades. La primera és, ha estat portada de tots els mitjans de comunicació, aquesta dona siriana amb cremades per una bomba que serà tractada aquí a Barcelona. El que passa que aquesta dona té una història que era ben poc coneguda.
Sí, si veiem les fotografies de la Manar al-Mustafa, semblaria una dona molt gran, i no ho és. És una dona que té 30 anys i que va a casa seva, a Síria, a la ciutat d'Homs, va caure una bomba, va perdre la seva filla i perdre la seva família, i va fugir. Va fugir com ho han fet 3 milions de persones de Síria. Un conflicte que ha causat ja més de 100.000 morts. No? Va fugir, llavors va fer una fugida d'aquestes que són, diríem, de pel·lícula, no? Que va passar per Egipte, per Líbia, per Algèria, i al final van a petar a Melilla. A Melilla, i va entrar no saltant les valles aquelles amb les concertines i els ganivets aquells, sinó que...
Només li faltaria això a la dona.
Sí, sí. Els sirians es fan passar per marroquins, fan una mena de... No, per dir-ho així, no canten tant com els subsaharians, que en seguida es veu que són negres i que volen passar a la frontera, no? Aconsegueixen passaports marroquins falsos i llavors entren dins de Melilla. Ella i una família molt extensa, em sembla que eren 13 persones que anaven amb ella. Ella té a Barcelona un pare i un germà, ja fa temps que hi viuen, i aleshores va demanar de venir a tractar-se de les ferides que li havia provocat la bomba. La bomba li va provocar unes cremades molt grans, sobretot al cos, i aleshores finalment ha arribat a Barcelona, està a casa, en una casa amb unes condicions bastant precàries, perquè viuen, em sembla que són 8 persones en un pis petit, i ara a la Vall d'Hebron han començat ja a tractar-la d'aquestes cremades. És un tractament llarg, diguéssim, aquesta dona pateix molt dolor, perquè les cremades, ja dic, afecten bona part del cos, però clar, és un procés lent i ho he portat perquè m'ha semblat bonic que quan estem ja acostumats a veure que en aquest país els immigrants se'ls fa fora, no se'ls vol, se'ls hi posen totes les pegues, se'ls hi treuen els drets d'assistència sanitària, molts d'ells, doncs que hi hagi una persona que ve de fora i que aquí troba el caliu perquè la tingui, ni la cuidi, ni la tracti mèdicament, em sembla que és una cosa bonica i que és una causa que cal ressaltar.
Una dona que quan està al pis del seu germà i del seu pare està bàsicament estesa en un matalàs tot el dia, amb nens al seu voltant. Diu que es tapa per no espantar els nens.
Sí, perquè, clar, les cremades li han afectat la cara i això doncs, li ha provocat deformitats i les famílies aquestes extenses de, doncs, tenen molta canalla, no? Però, bueno, no ha sigut tampoc fàcil l'arribada a Barcelona, perquè des de Màlaga fins a Barcelona van venir en cotxes particulars, un dels cotxes va tenir un accident, part de la família va acabar a l'hospital. És un episodi complicat i trist, però, bueno, esperem que relativament feliç si les curades es van guarint.
Per quant de temps té aquesta dona, la Manar?
No es pot quantificar massa, això de les malalties i les cremades es curen a un ritme lent. Jo crec que aquesta dona s'haurà de quedar a viure aquí. També és molt complicat tornar a Síria en aquests moments.
Ja diu que vol tornar-hi.
Suposo que tothom vol tornar, però hi ha 3 milions de persones que o bé són fora de Síria o bé estan a Síria fora de les seves llars, no? El conflicte sirià sembla, malauradament, que s'allarga, no?
La segona causa trobada és el treball justament de Metges Sense Fronteres a Síria, una presència que comporta riscos pels seus treballadors. Metges Sense Fronteres estan allà atenent moltes persones, moltes d'elles moren, altres queden víctimes de la discapacitat per aquesta guerra cruenta i altres, doncs, no sé com surten endavant, Cisco.
Doncs amb dificultats i realment tenen molt pocs tractaments. El problema que tenim ara amb Síria és que tenim molt poca informació. No sabem ben bé què hi passa, no veiem les imatges perquè el conflicte s'ha augmentat, diguéssim, ja no és uns contra uns altres, no és uns rebels contra l'Assad, sinó que dintre dels opositors ha agafat molta preponderància als col·lectius propers a Al-Qaeda. I aleshores, en la part dels rebels, hi ha conflictes entre els rebels contra l'Assad i Al-Qaeda. I aleshores, els que més en pateixen són els periodistes, bueno, els pateixen la gent d'allà, lògicament, no en pateixen. Però, a més, els periodistes i els metges sense fronteres, en aquest cas, o els col·lectius solidaris, tampoc poden treballar en normalitat. I aleshores no sabem ben bé què hi passa, perquè els periodistes, hi ha molts de segrestats, hi ha una cinquantena de periodistes segrestats, entre els quals tres espanyols,
sí.
I ara també s'ha tocat el rebre a Metges Sense Fronteres, que fa pocs dies, doncs, cinc membres de Metges Sense Fronteres, un belga, un danès, un peruà, un suec i un suís, van ser detinguts per grups, per ISIS, que és el grup rebel vinculat a Al-Qaeda, i aleshores encara és pitjor, perquè si ja realment és difícil que et poguessin tractar... Quan parlem de Metges Sense Fronteres i de la seva feina, no ens imaginem uns hospitals perfectes amb tots els mitjans, sinó que tenen, bueno, uns petits xiringuitos en els quals, doncs, atenen com poden a la gent que pateix, com en aquest cas que parlàvem, de la Manar, no? I aleshores, cinc metges de Metges Sense Fronteres han estat segrestats. Al començament es deia que potser hi havia algun espanyol. Per exemple, hi havia allà per allà a prop hi ha l'Aitor Zabalgogue Ascoa, que és un dels dirigents, i jo, que aquest sí que és un solidari de bo, no jo. Aquest ha anat per mig món, ha estat, i el veia com l'entrevistava en un canal colombià de televisió, i ell explicava, en aquest cas estava a Turquia, per Skype, doncs, el que estava passant a Síria, no? I quan van segrestar aquestes persones, molts van pensar, ostres, l'Aitor l'han enxampat, no? Però no, perquè en aquell moment ell estava a Turquia i per tant no el van enxampar, però és molta gent que està allà jugant-se la vida, que està tota sincerament, la biografia de l'Aitor Zabalgogue Ascoa és una d'aquelles que es mereix allò. O sigui, perquè no sé, els que creieu que hi ha cert, no sé si hi ha gent que suposo que sí, hi ha molta gent, no? Doncs,
aquí, en aquesta casa
hi creuen, però doncs, si hi ha cel, l'Aitor té entrada a la llotja.
La feina de Metges Sense Fronteres a Síria, què s'està fent ara? Les condicions, clar, si segresten personal, si a més els que queden estan en unes condicions tan dolentíssimes...
Hi són i continuen sent encara. En alguns casos, com per exemple a Somàlia, arriba un punt de risc en el treball que fan que és quasi inevitable marxar, perquè i no sé ara què s'estan plantant. Clar, Metges Sense Fronteres des de Síria era de les entitats que més informava i que més ens mantenia informats, que ens anava enviant cada dia, escolteu,
informacions, sí.
Que era dels pocs, perquè ja dic, no, els periodistes ja no hi entren. I llavors ells anaven dient, escolteu, això estava molt fotut, necessitem que ens envieu més material, necessiteu que ens ajudeu, i la cosa han entrat helicòpters, tiren bombes incendiàries, necessitem ajuda i tal, no? Clar, des de que ha passat això, ara ni aquesta veu ja escoltem, perquè davant d'un segrest, la primera norma que diuen els experts amb seguretat és que no hi hagi informació, i per tant ja ni aquesta veu sabem, no? Però vaja, ells treballen a dos nivells. Un, fora de Síria, a la frontera de Turquia, i a dintre de Turquia, doncs la gent que pot sortir allà els atenen amb una certa comoditat, i dintre mateix de Síria, en alguns indrets, com a la província de Latàquia, que és on van ser segrestats aquestes persones, aquests metges, hi ha unes condicions més precàries, no? Però treballen una miqueta als dos nivells.
La pau a Síria per quan, Cisco?
La pau a Síria... És que és molt difícil de saber. Ja dic, ara ja no, ja el conflicte està creuat, ja no és un conflicte Assad contra anti-Assad, sinó que és un conflicte Assad, rebels i Al-Qaeda. Els periodistes que estan segrestats, d'aquests 50 que dèiem, 3 són espanyols. El Marc Marginedes del periòdico, el Javier Espinoza del Mundo i un fotògraf mig freelance que també anava amb el Javier Espinoza, el Ricardo García Vilanova, estan a la zona en la qual hi ha el conflicte més greu, que és a la zona d'Alepo, i on es barallen els rebels, diguéssim, més o menys anti-Assad, però no necessàriament Al-Qaeda. I llavors, entre aquests grups, un dels combats és posar l'alliberament d'aquestes persones. No ho sé fins quan pot durar una cosa d'aquestes. Difícilment aquests conflictes s'enquisten, i el problema que tenim ara és que l'Assad està més fort que mai.
Doncs, dius tu, que sort que tenim aquí 2014, tot un any per davant, per trobar causes justes adreçades a la recerca de la solidaritat, la justícia, la dignitat de les persones, Cisco.
No, si no ho mirem així, com ho mirarem, no? Ja 2014 es pot mirar de moltes maneres, uns ho miren com que fa 300 anys que va haver-hi una revolta aquí, altres que miren que fa 100 anys que va començar la Primera Guerra Mundial, o 75 que va acabar la Guerra Civil. Doncs jo crec que des del teu programa o des de la meva convicció de que podem fer coses per un món, doncs hem de mirar que 2014 sigui un any per resoldre molts dels problemes que encara tenim pendents. Com per exemple el que tinc a la porta de casa, un home que dorm a terra, a la porta mateix del meu portal, que quan he vingut cap aquí he tingut que saltar-lo per sobre, doncs que el 2014 s'acabin aquestes circumstàncies.
Motius per ser optimistes el 2014?
Ganes de ser optimistes. Motius...
Ganes.
Motius, en principi, no en trobes masses, però motius és veure la gent, veure la quantitat de gent que es mou, que fa coses, que com vosaltres feu aquest programa, gent que fa llibres com el que vam presentar l'altre dia, alternatives a la banca tradicional. Motius, veure la gent que té ganes i que no es rendeix.
Cisco Bages, periodista, solidari i activista.
Vinga, tot.
T'espero el mes de febrer, oi que sí?
I tant, que sí.
Tinc luxe tenir-te al programa.
Coses que dius.
Sort que el sou és enorme, en amor, clar.
Gràcies per aquest amor.
Una abraçada molt forta i moltes gràcies per la teva col·laboració a Catalunya Sense Barreres.
Fins aviat.
Vinga, ara ens quedem amb una altra voluntària, la nostra escriptora cega, Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
El 2014 pot ser un any millor, únicament perquè nosaltres aprenguem a sentir-nos millor i a ser més solidaris. Qualsevol celebració pot convertir-se en un acte solidari. La solidaritat hauria d'integrar-se com quelcom natural i comú en els moments especials d'una persona, com un casament, un bateig, una comunió, un aniversari. Regalem un obsequi de col·laboració activa, per exemple, de l'Associació Vicenç Ferrer, elaborat artesanalment per dones amb discapacitat que treballen en tallers de Nantapur, un projecte que combat la triple discriminació que pateixen per casta, per gènere i per tenir una discapacitat. Els detalls s'entreguen amb una etiqueta explicativa perquè les persones que ho rebin puguin conèixer l'origen dels regals. Durant 2012, 42 celebracions entre casaments i actes d'empresa van optar per aquesta opció que només té avantatges. D'entrada, permeten que persones necessitades tinguin un treball digne. Reten homenatge a aquestes persones perquè algun dia elles aconsegueixin fer realitat els seus somnis, contribuint així a crear un món més just i alhora descobrim als receptors, als nostres detalls, l'existència d'aquesta possibilitat, animant-los a seguir l'exemple. M'agradaria cloure l'espai en dues frases de Vicenç Ferrer, que deia: he declarat la guerra a la pobresa i al sofriment. He firmat un compromís de pau i amor amb la humanitat. El meu treball consisteix a aconseguir somnis impossibles. Tots i totes podem participar d'aquest esperit. I el començament d'un nou any sempre és un moment engrescador.
Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
Estem escoltant el disc d'Alienor, música en la corte de Leonor de Aquitania. És del grupo vocal Nuba, un coro de voces femeninas que dirige un hombre con severa discapacidad visual afiliado a la ONCE, Miguel Ángel Jaraba. Hoy nos acompaña desde Madrid. De verdad, de debò, amics i amigues oients, és tot un personatge aquest home. Escolteu el seu discurs. Miguel Ángel, buena tarde, buenas tardes, bienvenido a Cataluña sin barreras.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Contento y con la música en el corazón?
Como siempre, claro, lógicamente.
Toda la vida trabajando en Iberia por las mañanas y dedicándote a tu vocación musical por las tardes. Cuéntanos.
Pues efectivamente, así ha sido. Durante muchísimos años yo he tenido la suerte de tener un horario de jornada matinal y a partir de las 3 de la tarde tener disponibilidad de tiempo, y ha sido cuando asistió al Conservatorio de Madrid, a la Escuela de Canto, en fin, he estado durante muchísimos años haciendo lo que se dice una carrera musical, compaginándola con el trabajo.
Hasta que un día la vista te abandona y te deja en los brazos de tu aliada, que es la música, y ahí ya tu amplio currículum formativo y de carrera musical pues se vuelca totalmente a dedicarte a ello.
Efectivamente, tuve un problema grave de maculopatía y tuve que dejar el trabajo, me jubilé prematuramente y fue el momento, la ocasión propicia para dedicarme a la música. Malo hubiera sido que este problema me hubiera impedido dedicarme a ello, porque ha sido mi vocación toda la vida, ¿no? Pero, en fin, con las ayudas que tengo de la ONCE, de los lupas, las luces adecuadas para ver las partituras, ampliarlas, en fin, y luego además los programas informáticos que hoy están al alcance de cualquiera, pues he podido dedicarme a la música de lleno.
Tu currículum formativo a nivel musical es amplio, estudios de solfeo, vaya, cuéntanos.
Pues sí, empecé en el conservatorio casi por casualidad, porque yo tocaba la guitarra cuando era joven, pues como casi todos los adolescentes. También tuve un grupo rock incluso, hasta que un día pues caí en la amistad de una persona que estaba en el conservatorio y me dijo que por qué no empezaba. En fin, a mí me costó un poco porque ya tenía yo 18 años, pero empecé a hacer solfeo y piano en el Conservatorio de Madrid, pues aquello me fue gustando y, en fin, pues hasta ahora no he dejado de hacer cosas. Estuve allí 6 años y luego otros 4 o 5 en la Escuela de Canto, pues estudiando canto, armonía y demás, y dirección de coro. Luego tuve la suerte de conocer en el entretanto al fallecido Samuel Rubio, un musicólogo excelente, pues con el que tuve unos cursos sobre Tomás Ruiz de Victoria, y aquello me abrió no solamente los ojos hacia esta música, sino, en fin, digamos el camino para dedicarme a la dirección de coros, que ha sido lo que yo he hecho durante tantos años.
Miguel Ángel, con 30 años, entró a cantar en un coro, pero desde 2003 es que dirige al grupo vocal femenino Nuba, a estas mujeres. Mujeres que cantan en el disco Alienor, música en la corte de Leonor de Aquitania. Yo no sé, Miguel Ángel, cómo nos presentarías a este coro de voces femeninas.
Pues es, digamos que es un coro que nació casi también de casualidad, porque yo había estado dirigiendo durante muchos años uno de los coros veteranos de la ciudad de Alcalá de Henares, y cuando lo dejé, pues a al cabo de un tiempo me llamaron dos mujeres que habían estado cantando conmigo, que tenían intención de hacer un grupo pequeño. Entonces yo les dije que bueno, que los coros mixtos ya los había, digamos, había trabajado mucho con ellos, y que no estaría mal hacer un grupo de voces iguales, porque es un mundo sonoro diferente que me interesaba entrar en él. Y bueno, pues poco a poco juntamos a unas cuantas amigas de ellas y gente de coros de allí también que se enteraron, dirigimos todos nuestros pasos hacia un tipo de música concreto, que es la música medieval, y a través de esa idea pues se han ido apuntando un montón de mujeres, ya no solo de Alcalá de Henares, porque claro, tenemos una página web en la que se dice claramente que una de las cosas que abordamos es la música antigua, la música medieval, y muchas chicas de Madrid, pues que no tenían un grupo para poder hacer música medieval, pues están allí trabajando con nosotros. Así que ha sido casualidad relativamente, claro.
A Leonor, música en la corte de Leonor de Aquitania, un precioso disco de música medieval que se puede encontrar a través de la página web de este grupo, www.grupovocalnuba.es, grupovocalnuba.es. Pocos coros son dirigidos por una persona ciega. Tú eres el director de este coro de mujeres, no ves nada, no sé cómo escapas de la aventura.
Bueno, realmente no soy ciego total, tengo una deficiencia visual muy grande, pero tengo un resto de visión. De todas maneras, con independencia de ese problema, pues bueno, pues nos vamos defendiendo, ¿no? Al fin y al cabo, la música es una cosa que entra por los oídos, el aprendizaje de la música también, y al final pues no es tan difícil, claro.
De hecho, las mujeres cuentan que, vaya, que casi no notan tu discapacidad, aparte bueno, de porque las partituras son más grandes y demás, sí. Tus adaptaciones, vaya.
Yo creo que se acostumbran, simplemente, ya. Porque cuando viene una persona nueva al coro y me ve funcionar acercándome el papel tanto y demás, sí. Al principio se extrañan, porque claro, lógicamente eso es, digamos que impresiona un poco, pero cuando ya llevan un tiempo se acostumbran y ya parece que eso es lo normal, aunque eso es la verdad.
Bueno, Miguel Ángel, para acabar, Alienor es la mujer que inspira este disco, que era una mujer de armas tomar, un ejemplo para la historia y maltratada por la historia, curiosamente.
Sí. Sí, porque una mujer en pleno siglo XII, con un carácter tan fuerte y con una ambición tan grande como la de esta mujer, pues claro, lógicamente fue muy vilipendiada en su momento. Pero vamos, no era ni más ni menos que una más en un mundo donde, en fin, las ambiciones políticas y los casamientos interesados y demás estaban a la orden del día. Lo que pasa es que, claro, era una mujer muy inteligente, aparte ya de sus ambiciones políticas, y supo reunir a su alrededor pues a una pléyade de artistas impresionantes, entre ellos a los trovadores. Claro, es un personaje muy fácil para poder construir un repertorio como que hemos hecho nosotros, porque la mayor parte de los mejores trovadores de la época estuvieron a su alrededor.
Estamos hablando de la reina de Francia en el siglo XII, de Francia y de...
Y de Inglaterra.
Y de Inglaterra, exactamente,
sí,
en el siglo XII.
Casó con Luis VII de Francia, es un matrimonio que fracasó, y luego se casó con Enrique II Plantagenet, que fue al final rey de Inglaterra, con el que más tiempo estuvo, y con el que más tiempo sufrió, porque estuvo cautiva durante 15 años, pues probablemente por culpa de los enormes celos de estos hombres, que no toleraban que una mujer pudiera tener el éxito que tenía.
Uh-huh. Miguel Ángel Jaraba es el director del coro de voces femeninas, el grupo Vocal Nuba. Podeu trobar aquest disc, Alienor, música en la corte de Leonor de Aquitania, a través de la web del grupo, www.grupovocalnuba.es. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte en el programa, de verdad, ¿eh? Enhorabuena por tu trabajo y adelante con las chicas.
Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a este trabajo y cuanto seguiremos con ello, claro.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy grande. Adiós.
Adiós. Continúe a Cataluña sense barreres. Ara toca el moment d'anunciar-vos diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta amb la veu de la Dolors Garcia, com cada setmana. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda, Anna, i novament bon any. A FSC Inserta aquesta setmana estem fent recerca d'un perfil de control d'accessos per treballar a Esparreguera. No es requereix d'experiència, però sí que és imprescindible tenir vehicle propi. S'ofereix jornada parcial de 36 hores setmanals, distribuïda sempre en horari nocturn de 8 de la tarda a 8 del matí, i només 3 dies a la setmana. Contracte d'obra i servei i salari segons conveni. També estem buscant agents pel servei d'atenció al client per a una coneguda empresa del sector turístic i d'oci a Barcelona. És imprescindible bona capacitat de comunicació telefònica i redacció d'e-mails, empatia i possibilitat de treballar per torns i caps de setmana. Es valora molt la formació relacionada o vinculada al sector turístic i domini d'idiomes, preferiblement anglès o italià. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa i horària de terminar l'entrevista. I ja per finalitzar, estem buscant netejadors o netejadores per Sant Cugat, Terrassa i Sabadell. És imprescindible tenir alguna experiència en el sector i disponibilitat per poder treballar en horaris de tarda. S'ofereix contractes temporals a jornada parcial de 30 hores setmanals. Com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals atesta en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Per motius d'actualització de la nostra pàgina web portalento.es, aquests dies passats no ha estat operativa, però està previst que ho faci en breu. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Dolors. Nosaltres deixem el telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49 per més informació d'aquestes o d'altres ofertes laborals. Ara una petita pausa musical i entrem ja en temps de Síndica de Greuges. Telling you, baby, you will never find another girl in this part of mine. Look into my eyes, can't you see the warp in mine? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. Don't you know it's true? Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Continuem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 11 de gener o diumenge 12, si esteu escoltant el programa en repetició. Ara entrem a l'espai de la Síndica de Greuges de Barcelona gràcies a la col·laboració de la institució de la Maria Assumpció Vilà, que és la síndica i avui ens acompanya. Maria Assumpció, benvinguda, bon any.
Moltes gràcies, igualment per vosaltres, bon any.
Hem començat amb feina a la sindicatura.
Sí, la feina nostra la tenim garantida.
I estem molt contents perquè justament avui parlem del Servei Públic de Transport Especial per a Persones amb Discapacitat, conegut com a Porta a Porta Barcelona, perquè heu fet un estudi i avui serà la primera vegada que parleu en públic del tema.
Sí, és així, és la primera vegada que vam fer aquesta publicació a finals de l'any passat i la veritat, doncs, n'estem contents, ara tal com tu ja saps i tal com ara en parlarem, n'estem contents i satisfets perquè pensem que és donar a conèixer també un servei i una situació que molta gent ho desconeix.
Per situar una miqueta el tema amb els oients, Toni, m'has preparat unes dades concretes. Comencem amb tres dades concretes.
Sí. Mira, l'any 1979 ja circulaven a Barcelona els primers microbusos adaptats. L'any 91 es va posar en circulació el primer taxi adaptat. Actualment el municipi compta amb 21 microbusos i 63 taxis adaptats.
Clar, el tema del porta a porta té història a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. No, aquest estudi no surt perquè sí.
No, de fet, la Sindicatura se n'ha preocupat sovint del servei porta a porta. L'any 2011 van arribar a la Sindicatura algunes queixes en relació a l'accés al servei públic de transport especial. Es va obrir una intervenció d'ofici amb l'objectiu de conèixer si l'Ajuntament empara especialment el dret de mobilitat de les persones amb discapacitat. Anteriorment també aquest servei havia estat motiu d'intervenció de la sindicatura per denegació de viatges per manca de pressupost, saturació de la centraleta que gestionava demandes i havia portat a terme una anàlisi de la seva gestió.
Ara un estudi sobre la gestió del servei públic del transport especial porta a porta. Per quines raons, Maria Assumpció?
A veure, nosaltres a partir dels drets que tenim totes les persones i que no hi han d'haver desigualtats amb el tema del moviment i de la capacitat de que una persona es pugui desplaçar del seu domicili i pugui anar d'un lloc a l'altre, doncs clar, vam veure la necessitat de veure si aquest servei realment estava funcionant. Aquest servei s'afegeix a tota la xarxa d'autobusos, sobretot, que estan la majoria, quasi quasi el 100% estan adaptats, no? Per tant, aquesta és un avantatge que té aquesta ciutat, que també he de dir, perquè sempre sembla que només critiqui, i no, dic les coses, intento doncs, ser el màxim de realista possible, doncs sí que és veritat que Barcelona és una ciutat que amb l'accessibilitat en podem estar bastant orgullosos. Aleshores, clar, què passa? Que malgrat la xarxa d'autobusos estigui adaptada, això no vol dir que totes les persones que pateixen una discapacitat puguin agafar aquest transport públic. Per què? Perquè doncs, a vegades és difícil pujar-hi, potser doncs, les parades no estan adequades al lloc que van, i per tant aquest servei que va començar amb microbús, tal com molt bé heu dit, i després ha continuat amb taxis adaptats, vol dir, clar, precisament porta a porta vol dir això, no? Que et venen a buscar a casa i et deixen en el lloc concret, allà on te tens que anar a fer o bé la gestió, o bé els centres de dia per gent gran, etc. Clar, aquest servei, qui el pot utilitzar? Doncs, com diu la pròpia expressió, no? Les persones que tenen una discapacitat que no els permet anar soles amb el transport públic.
Molt bé.
El pressupost del servei a Assumpció s'ha incrementat en consonància al seu volum?
No, hi va haver uns anys que sí que es va anar incrementant. L'any 11 hi va haver, el 2011 hi va haver un fre, i aleshores el que nosaltres demanem és que no estigui subjecte a pressupost. No té que estar subjecte a pressupost i que s'ha de considerar com una necessitat bàsica i com una obligatorietat que tenen les administracions en donar aquest servei. Clar, nosaltres instem, nosaltres d'acord que supervisem a l'Ajuntament de Barcelona, però sí que instem a les altres administracions, com a la Generalitat, doncs que tenen que donar el suport necessari perquè aquest sigui un servei públic de la mateixa manera doncs, que la xarxa d'autobusos, metros o tramvies.
Perquè com es finança el servei? Qui participa en aquest finançament?
Sí, aquest finançament és a partir de l'Institut Municipal en Persones amb Discapacitat, que porta d'alguna manera i controla, i sobretot la gestió del dia a dia controla, i són diners doncs, de l'Ajuntament, però que també la Generalitat també hi participa. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres diem no té que estar subjecte a pressupost. Tothom té que poder-hi arribar. I actualment les xifres, any a any, en aquests, des del 2009, m'estan movent entre 4 o 5 milions d'euros. No? Però sí que nosaltres doncs, hem demanat i recomanem a l'Ajuntament que s'intenti gestionar potser millor del que s'ha fet. No? S'està des de l'Institut, s'està portant la gestió, però pensem que des de l'àrea metropolitana de Barcelona també es tindria des dels serveis municipals d'autobusos i, bueno, d'autobusos i metros, en aquest cas d'autobusos, també es tindria que gestionar i potser seria llavors més àgil, no? I tenir en compte de que hi ha persones que utilitzen el servei fixe i d'altres que l'utilitzen en moments puntuals i aleshores doncs, se'ls ha d'atendre igualment, lògicament.
Sí, perquè de fet existeixen dues modalitats de servei, els serveis fixos, que tenen una regularitat d'horari, i els serveis esporàdics, que no tenen aquesta regularitat i van en funció de les necessitats de la persona amb discapacitat. Però vostès en les seves recomanacions i agafant el fil del que comentàvem abans de pressupost, són molt contundents quan fan una recomanació molt concreta, que és blindar el tema pressupostari del servei porta a porta. Vull dir que és una recomanació que no dona llocs a dubtes de la importància que se li dona a una bona cura de les aplicacions i de les dotacions pressupostàries amb un servei fonamental com aquest.
O sigui, menys de 5 milions d'euros l'any, res.
No, impossible amb la situació que hi ha, perquè, és clar, també tenim que tenir en compte que estem parlant de discapacitats que poden ser psíquics, físics, però que també de gent gran, no? Que ve un moment que, doncs, a partir d'una edat no tenen la mobilitat que necessitarien per poder-se desplaçar. I per tant vol dir que a partir d'aquest moment cada vegada també hi haurà més persones que necessitaran, degut doncs, a l'avantatge, diria jo, no? el que ens estem trobant, doncs, que hi ha moltes persones grans que tenen la necessitat i, bueno, jo diria que l'obligació també de sortir de casa seva i de poder-se desplaçar, de poder anar als centres de dies, als centres de gent gran, etc., o simplement per desplaçar-se per anar a serveis socials que siguin atesos i que els hi fan amb regularitat unes visites. Per tant, doncs, nosaltres considerem que ha de ser un servei obligatori.
Però aquesta inversió està garantida?
A veure, jo diria que de moment sí, però que aquests últims, els dos últims anys, el 12 i el 13, doncs sí que ha estat subjecte d'alguna manera al pressupost. S'han denegat algunes peticions, s'han denegat, eh? S'han denegat, diu que sembla ser que hi ha, l'estudi aquest que han fet, hi ha un, prop d'uns 15.000 viatges que no s'han pogut fer per circumstàncies diverses. També en alguns casos, i aquesta ja sabem que amb totes, o sigui, totes aquestes actituds i aquestes accions de l'Ajuntament, d'alguna manera la ciutadania també té que col·laborar, i en aquest cas pensem que les persones que demanen aquest transport també han de complir, i algunes vegades hi ha incompareixences i a última hora es tiren enrere. Això ens sap molt greu perquè vol dir que aquell servei hagués pogut aprofitar una altra persona, i per tant això sí que nosaltres insistim en que s'ha d'informar molt bé en aquest col·lectiu de que si no poden, si regularment estan fent uns viatges i pel que sigui no poden assistir, doncs que avisin, perquè és clar, si no es perd aquell servei.
De fet, segons l'informe, es produeix un nombre elevat d'incompareixences i d'anul·lacions dels serveis esporàdics, i justament aquestes anul·lacions o incompareixences suposen un malbaratament del pressupost, és a dir, que suposa una despesa. Consideraríeu que es podria aminorar aquestes incompareixences amb una millora de la gestió del servei?
Sí, sí, si es gestionés millor, i de tota manera, després les persones que s'hagin trobat amb aquest cas, amb aquests casos, doncs que d'alguna manera pues, se'ls ha d'advertir, i té que haver un contacte molt directe i proper fent-los veure que aquest seria, és un malbaratament del servei tremendo, no? I per tant, aquesta és una altra, també forma part de la gestió, no?
Sí.
O sigui, s'han de gestionar bé els diners, però també aquesta acció i aquesta actitud del col·lectiu que està utilitzant el servei.
Ara, sí. Mare Assumpció, 15.000 viatges que no s'han pogut cobrir, em sembla una xifra elevadíssima.
Sí, ho és. Per això doncs estem insistint amb aquest tema, no? De que tothom hi té que tenir. Hi ha d'haver l'obligatorietat, eh? O sigui, partim d'aquesta base, no?
Si perquè quantes complir... persones han malbaratat el servei? Ho han demanat i després no s'han presentat?
Sí, bueno, bastants viatges doncs precisament estan al redor d'aquesta xifra, sí. 14.000 i pico.
Toni, no es pot queixar el col·lectiu si no donem la cara, eh? Què passa aquí?
De fet, les dades de l'informe ens diu que s'han anul·lat uns 10.000 viatges dels esporàdics, eh? I que hi ha hagut una incompareixença d'uns de 15.000. Vull dir, són números sí, importants que hem de tenir molt, molt presents.
Sí, he dit persones, volia dir viatges, eh? Volia dir viatges jo, eh?
Sí.
No persones, no? Perdó, eh?
Hem de tenir... hem de fer un bon ús, un ús responsable, també. Uh-huh. I, evidentment, millorar la gestió per part de qui correspongui, doncs posant uns horaris a l'abast i facilitant les tramitacions d'anul·lacions, etcètera, uh-huh. Perquè investigant els motius segur que sortirien qüestions d'aquest tipus. Però si anem a la cartera de serveis, Mare Assumpció, considereu que caldria un desenvolupament normatiu més ampli i aclaridor respecte als serveis de transport en la cartera de serveis socials?
Sí, clar, la cartera de serveis socials ho tindria que contemplar, sobretot tenint en compte el grau de discapacitat, que això no és el que està massa clar amb l'utilització del servei. O sigui, el grau de discapacitat tindria que constar i tindria que ser justificat també. Tindria que ser justificat. I, per tant, a partir d'aquí ja tornem a estar amb el mateix. Que si des de l'Institut no hi ha prou capacitat per gestionar-ho, doncs tindrem que buscar altres camins i tindrem que veure altres maneres de que, aprofitant aquesta oportunitat, perquè no deixa de ser una oportunitat al servei, doncs treure el màxim rendiment perquè sigui doncs equitatiu i es gestioni també d'una manera equitativa i normalitzada, no? O sigui, nosaltres també demanem això, la normalització del servei.
M'agradaria saber, Maria Assumpció, com està situat el servei porta a porta de Barcelona vers altres ciutats europees. Tan bé que fem les coses aquí?
Jo diria que ho fem bastant bé.
Sí?
Diria que ho fem bastant bé, eh? Bastant bé. Jo he estat en altres ciutats, tant d'Espanya com de l'estranger, i el servei porta a porta no l'he pogut observar, perquè, esclar, això és impossible, no, ja ho desconec. Ara, el tema de l'accessibilitat sí que ho he pogut veure. Els transports públics, hi ha molts pocs llocs que estiguin quasi al 100% com estan. aquí encara tenim una batalla amb el metro, moltes estacions de metro o algunes estacions que encara no estan habilitades perquè tothom pugui anar doncs, amb cadira de rodes o amb, el, vull dir, amb la seva discapacitat es pugui també bellugar, perquè de vegades la discapacitat, bueno, vosaltres sabeu millor que jo perquè tracteu el tema dia a dia, que la discapacitat no sempre és de que no et puguis moure, no? Sinó que t'has de moure en condicions i adequadament, no? Per tant, sí que és veritat que aquí jo crec que Barcelona, gràcies al col·lectiu que ha lluitat molt, molt per aconseguir el que tenim, no? I que doncs, l'administració, en aquest cas em refereixo a l'administració local, s'ha fet ressò d'aquesta demanda i mica en mica doncs, hem aconseguit el que tenim, perquè sí que veiem que per les voreres doncs, també, déu-n'hi-do, però hi ha molt a fer encara, eh?
El temps passa volant al costat de la síndica de Greuges sí, de Barcelona, sí. Mare Assumpció. Sí. És un plaer tenir-la al programa. Última pregunta molt breu, com se sol·licita el porta a porta, per qui no ho sàpiga encara?
Sí, a través de l'Institut Municipal per Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.
I si ens hem de queixar, a www.sindicadegreugesbcn.cat, oi?
Exacte. Dit molt bé.
Bueno, així ho fem tot, no?
Sí. Totes les queixes a la síndica, que aquí està la Maria Assumpció Vilà i el seu equip, amb una paciència...
No, paciència bueno, amb la necessitat i tenim l'obligació de complir, només faltaria.
Doncs per sol·licitar el porta a porta a través de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona i per les queixes del servei a www.sindicadegreugesbcn.cat. L'esperem al mes de febrer, oi, Maria Assumpció?
Molt bé, i tant, aquí ens veiem.
Gràcies, Toni, per ajudar-nos
amb
aquest tema també. Nosaltres continuem, ara ja entrem de seguida en temps de tertúlia, avui amb els companys i companyes de Salut Mental com a protagonistes.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Encetem ja la nostra tertúlia de salut mental, avui realment ben acompanyats, com sempre, amb el capità de la tribu, Fèlix Rocell. Fèlix, bona tarda.
Hola, Rosa, com anem?
Quina sort de tenir-te al programa.
Hola, Anna, no sé què et dic, Rosa.
Per molestar-me, bàsicament, ja comences canviant-me el nom i així penses que em canviaràs l'humor.
M'he quedat perplex, per què em surt això de Rosa?
Però com a mi em caus bé, em diguis el que em diguis...
Molt bé, moltes gràcies.
Rosa Hernández, que sóc jo. Hernán Sanpietro, benvingut al programa també.
Hola, Anna.
Quant de temps sense sentir-te?
Des de l'any passat.
Has viatjat i tot? Has estat a l'Argentina, potser?
Sí, sí, he anat a visitar la família i, doncs, mira, unes bones festes de cap d'any.
I avui teniu un nou company, que és la primera vegada que ve a Catalunya sense barreres, és en Josep Coll. Josep, benvingut.
Gràcies, gràcies.
Sembla ser que tens una història fantàstica per explicar-nos.
Bueno, doncs sí, intentarem explicar-la i...
Tots tres poseu sobre la taula el tema de les capacitats de les persones amb trastorn mental. Què enteneu per capacitats?
Doncs totes les coses que podem fer, perquè tenim una certa imatge de que ens tanquen en un psiquiàtric i tiren la clau. I podem fer moltes coses a la societat nosaltres, i podem col·laborar en moltes coses. Un munt, des d'estudiar fins a fer voluntariat, treballar, molta gent fa moltes coses.
Sí, un dels prejudicis més arrelats, més difosos en relació a les persones que hem sigut diagnosticades d'un trastorn mental és el prejudici d'incapacitat, no? Com que som unes persones que tenim mancances molt severes a la capacitat de treballar, la capacitat d'estudiar, la capacitat d'amar, la capacitat de relacionar-nos i evidentment que això és fals, no? Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones passa o passarà al llarg de la seva vida per un problema de salut mental i no hi ha una de cada quatre persones que no tingui aquestes capacitats igual que la resta de persones.
Josep, tu el tema de les capacitats com el vius? Quines capacitats penses que tens tu?
I jo pensava que, bueno, quan em vaig posar malalt, que vaig ingressar a Torrivera, estava tan malalt que ja de moment no sabia el que realment feia. Ara bé, quan em vaig començar a posar bé, que vaig estar millor, aleshores, bueno, jo quan vaig ingressar a Torrivera ja... Primer que vaig fer, perquè hi havia un pavelló, companys vos que estaven molt malament, es havien de vestir, es havien de menjar. Jo també, m'agradava fer-ho. Els vestia, els donava de menjar, inclús els dutxava, si era necessari. I, bueno, totes aquestes coses a mi em van ajudar perquè vaig començar a estimar-los molt. A veure, jo anava a missa els diumenges, els dies de festa, i hi havia uns companys que jo, un es deia Carlitos, l'altre Regino, i aquest Carlitos jo el portava a coll.
Sí.
I, bueno, jo el portava cap a missa, hi havia a la baixada, i cap a la pujada el tornava a portar a coll.
O sigui que dins la teva malaltia et permetia fer un cop de mà i ajudar a altres companys, també ingressats com tu, a fer coses.
Exactament.
Com dutxar-se, menjar, anar a missa, a fer una excursió, és el que es diu suport de company o companya.
Sí, sí, exacte. Sí, sí.
Uh-huh. Bé, doncs m'agradaria que em diguéssiu... Sí.
Sí, sí, no podria... No puc dir que, a veure, aleshores, i a vegades, quan jo el portava, si jo el portava de bracet,
sí,
doncs dic, a veure, doncs aleshores, ell, caminant, i em posava la mà darrere, i em deia, Josep, t'estimo.
Ja.
Aleshores, a veure, doncs a mi, aquelles paraules d'agraïment, per a mi, eren molt més que els molts milions de pessetes que em puguin donar. Perquè el reconeixement que estava agraït, doncs per mi, això era molt... I això és el que a mi m'agradava, al veure que els companys m'estimaven, que això i bueno, que estaven agraïts.
Fas molt bé introduir aquesta dada perquè una de les dels aspectes que voleu parlar, Fèlix, és si teniu capacitat o no d'estimar. I ja el testimoni d'en Josep posa sobre la taula que sí,
potser,
molta.
Potser alguna de les trastorns que patim les persones amb trastorn mental sembla que som una mica insensibles. Potser tenim la cara una mica rígida o especialment en ocasions de la esquizofrènia això passa. Però nosaltres sentim i estimem igual que els altres. Nosaltres els sentiments sí que els tenim i sí que estimem. Potser si seguim, tenim una mica cara de palo, però estimem igual que els altres. I jo crec que la capacitat més important que té un ésser humà és estimar.
Què és això de la cara de palo?
Doncs no, es refereix a, bueno, a algunes dificultats que es poden produir simptomàticament o per qüestions també de la medicació, que es refereix a la dificultat per expressar els sentiments. Però ho ha dit molt clarament en Fèlix, no? No només tenim capacitat d'estimar, sinó també la necessitat d'estima, d'amor, com qualsevol altre ésser humà. Això és en bona mesura el que ens caracteritza com a éssers humans, no? La necessitat d'estimar i ser estimats pels demés.
Que tu ho has viscut en primera persona, Josep, fent costat als teus companys i rebent també el seu carinyo incondicional.
Exactament, sí. A veure, això és veritat, això que a vegades, per la medicació, pel que sigui, per la malaltia, vas pel carrer, potser a vegades la teva cara, en aquell dia, el que sigui, no tens el dia i fas una cara més trista, més... Molta gent pues, per pensar i això, però no, aleshores jo m'he donat compte que a mi no m'importa tampoc el que realment la gent pugui pensar, que realment jo crec que sóc una persona com les altres. I, sin embargo, encara que potser pugui tenir una cara diferent, a vegades em pugui posar, però per dintre meu jo estimo, jo sóc com sempre i sóc igual, encara que vulgui tenir una cara un dia diferent, però per dintre... Sempre sóc igual.
Molt bé. Josep, que bé que hagis arribat al programa. Quina alegria. Un nou company, Fèlix.
Sí, estem molt contents amb ell.
A més...
Vull que ens expliqui tota una història de quan es va posar a estudiar i que va passar-se diversos cursos sencers estudiant i estius estudiant, però va treure's una professió. I m'agradaria que ho expliqués.
Clar, perquè una de les capacitats que també poseu sobre la taula avui és la capacitat d'estudiar. Quina és aquesta història, Josep?
Mira, doncs resulta, quan ja feia uns anys que estava a Torrivera, ja estava millor, però, a veure, jo necessitava potser algú que em donés una empenta per fer alguna cosa més del que estava fent. Va venir una hermana, joveneta, a Torrivera hi havia la congregació d'hermanes franciscanes de la Beata Mare Carmen del Nen Jesús. Bueno, doncs una germana jove que va venir i resulta que ella el convent mateix, sota el convent, va fer una escola pels qui volien anar allà. I a mi em va dir, diu, Josep, diu, tu hauries d'anar a l'escola d'adults, d'aquí Singuerlín, Santa Coloma. Dic, a veure, una hermana, dic, jo, dic, que tant temps prenent tantes pastilles, de electroxocs, serà molt difícil per mi perquè no, la memòria se me'n va molt, no crec que sigui capaç. I ella em va dir, per què no? Diu, tu tens constància, ja veuràs, tu intento. Bueno, ella mateixa em va acompanyar, em van fer els papers per la matrícula, i bueno, vaig començar primer en neolectors, al final de tot. I després, als 15 dies, i d'això ja em van passar a cultura general. Cultura general, que ja em vaig repetir. Ara de després vaig passar ja, vaig a cultura general, la vaig aprovar, també. Després ja vaig passar a pregraduat. Pregraduat també m'ho vaig treure. I al final vaig passar a graduat. Que em sembla bé, a graduat també el vaig treure, principalment a notable. A notable.
Carai.
I, bueno, a veure, puc dir al principi, quan els primers dies que hi anava, jo, a veure, em sentia a vegades com anava, quan arribava al clínic, al pavelló, deia jo mateix em deia, no hi aniré més, això no em sembla que no em va molt bé, i, però mira, l'endemà em llevava, dic, va, me n'hi vaig. I l'altre dia semblava que ja em anava millor.
I quins estudis finalment vas a poder aconseguir, Josep?
Pues després de fer-me el graduat, l'hermana em va dir si volia continuar.
Aquesta germana era incansable, eh? La seva fe en tu.
I bueno, i com que em anava bastant bé, sí, que ja estava, que encara estava calent, perquè no, i aleshores pues, vaig fer l'auxiliar d'infermeria, FP1.
Uh-huh.
Bueno, el primer any em vaig fer a les àrees comuns.
Tu has estudiat molt i el programa se m'acaba a mi, Josep. Hauràs de venir una altra tertúlia, perquè, escolta, no s'acaba mai aquest testimoni. Fèlix, felicitats per portar-lo, també a l'Hernán Sant Pietro.
M'agradaria que ho hagués explicat tot, però si s'acaba el temps se li farem.
Bueno, el citem per una entrevista, Fèlix, què et
molt
sembla?
Bé,
i coneixem una mica més la vida d'aquest home. Estàs d'acord amb això? Sí?
Molt bé, molt bé.
Sí? Vinga. Hem de dir que l'Hernán Sant Pietro és psicòleg. El Fèlix ha fet història i el Josep té una història pròpia per compartir amb tots nosaltres, per la qual cosa et citaré en un altre programa. D'acord, Josep?
Bueno, vale.
Teniu capacitat de sostenir una tertúlia ja no sé quants anys, eh? Per tot això us felicito. Moltes gràcies, amics.
Continuarem, si tu vols, continuarem.
I tant que sí. Una abraçada ben forta.
Gràcies, igualment.
Nosaltres continuem amb gent rica, diferent, variada, Catalunya sense barreres, proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.